Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia. Falset celebra aquest cap de setmana la Fira de Sant Andreu. L'obertura del certamen ja ha tingut lloc a les 11 del matí d'aquest mateix dissabte i s'allargarà fins la tarda de demà diumenge. Una Fira de Sant Andreu que visquem ja els falsetans de ple. Una Fira de Sant Andreu que ningú sap d'on ve, el per què i el per què de la relació del nom Andreu amb Falset. Tot i això, en parlarem amb la regidora de Festes i Promoció del municipi de l'Ajuntament de Falset, Sílvia Llop. Altres notícies, a banda de la Fira de Falset, de la Fira de Sant Andreu que viu Falset aquest cap de setmana, us les detallem, com sempre, en titulars. El Partit Popular de Catalunya demana explicacions al govern de la Generalitat sobre la presència de pesticides al riu Montsant. En parlarem al diputat del PP al Parlament de Catalunya, Rafael Luna. Descobertes 12 coves amb pintura rupestre a Cornudella. La Generalitat de Catalunya impulsa el primer projecte per millorar la cartoixa d'Escaladell. L'Aurona 2003, de la denominació d'origen Montsant entre els 100 millors vins del món. I de l'àmbit dels esports, destacar la golejada dels juvenils del Falset Esportiu al passat cap de setmana, 5-0 front al Baix Camp. Els falsetans visiten aquesta tarda, a partir de les 5 de la tarda, al terreny de la Floresta. 12:34, comencem. Doncs comencem. Us dem en titulars. Falset viu ja de ple des de les 11 d'aquest matí que s'ha inaugurat oficialment la fira de Sant Andreu. Una Fira de Sant Andreu que va començar amb una xerrada ahir a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset a càrrec del doctor Jordi Iglesias. S'allargarà la Fira de Sant Andreu fins demà diumenge. Una Fira de Sant Andreu que, per cert, ningú sap d'on ve, el perquè d'aquesta Fira de Sant Andreu ni l'edició d'aquesta Fira de Sant Andreu que viu Falset aquest cap de setmana. De tot això en parlem amb la regidora de Festes i Promoció de l'Ajuntament de Falset, Sílvia Llop. Sílvia Llop, bon dia.
Hola, bon dia.
La Fira de Sant Andreu, els falsetans ja l'hem obert, ja l'estem vivint a ple, de ple a ple, podríem dir. Ja fa gairebé una hora i mitja que ha començat la Fira de Sant Andreu a Falset. En principi, com es presenta aquesta fira d'enguany?
Home, doncs enguany força bé, perquè el que són parades n'hi ha unes 25, ja de muntades, i llavors amb el tema d'artesans també n'hi ha 17 o 22, i venen també amb taller pels infants, unes 15 que fan tallers, i està prou bé enguany.
És una fira amb més expositors que l'any passat, podríem dir?
Sí, venen el que és artesans, que és el que s'està intentant de promocionar cada any més, doncs han augmentat amb uns 4 o 5 més.
D'on venen els artesans, bàsicament, i totes les parades? D'aquí la comarca, Ribera d'Ebre, Baix Camp...
Sí, les de parades d'artesans venen de tota la comarca, de la comarca nostra, de la Ribera i Baix Camp també venen, i llavors el que són artesans, aquests que venen amb el taller, venen de tot arreu de Catalunya. Hi ha que venen de Barcelona, de Girona, de Lleida...
Perquè porta molta feina organitzar una fira com fa la Fira de Sant Andreu?
Home, sí, n'hi porta, no és que em porti molta, però és dos ratos concrets, no? Que és aquest matí sigut quan s'ha anat a muntar la fira, que és per col·locar-los a tots, allò que venen tots, donant-los els metres que toca, col·locar-los, i és la mica de rato més que hi ha més de feina, no? Perquè hi ha un aquí, si no estic bé, que si em puc córrer cap allà, i l'altre que si m'agradaria estar més a prop de les atraccions, més lluny, el soroll me molesta, però bueno, pràcticament, quan ja ho tens tot col·locat, després ja roda sol, ja no... No és problemàtic.
Si et sembla una mica pel programa d'actes, va començar i divendres amb una xerrada que es va fer aquí a la sala d'actes de l'Ajuntament?
Sí, una xerrada organitzada per la parròquia de Falset, que va ser a càrrec del doctor Jordi Iglesias, que és de l'Institut d'Oncologia Clínica, i ell ara també fa 30 dies o 40 que s'ha ordenat sacerdot. És un metge i és sacerdot. I ha fet una xerrada sobre els grans reptes de la bioètica. Va fer una xerrada ahir i va anar força bé.
I per aquest dissabte ja a les 11 s'ha inaugurat la fira?
I per aquest dissabte, doncs, bueno, des de les 11 que la fira ja va funcionant.
Inaugurada per amb alguna autoritat?
No,
la fira aquesta... Per què heu decidit que no,
no... No, ja fa molts anys. Vull dir, és una fira que no inaugurà oficialment, tampoc s'ha inaugurat mai. Posem obertura de la fira ja, no? Ja no és inauguració de la fira.
Sense cap inauguració ni res?
No.
La fira virtual comença...
La veritat
comença
és que no, perquè és allò de dir per posar una cinta, anar i tallar la cinta, tampoc no és...
Correcte.
No cal, trobem que no cal, no? I llavors, bueno, doncs durant tot el dia hi haurà la fira pròpiament dit, amb les atraccions, que ja fa també del dijous passats que estan muntades, la canalla doncs ja té dies que ja té els autos de xoque, i les atraccions per ells, que també és una gran cosa, perquè amb tot l'any no en tenen, només una vegada l'any doncs, disfruten de 5 o 6 dies d'atraccions. I llavors a les 7 de la tarda torna a haver una xerrada a la sala d'actes de l'Ajuntament organitzada per el DARP, que són les conclusions del primer congrés del món rural de Catalunya i els objectius dels futurs de la Fundació del Món Rural. Això organitza el DARP.
Aquesta tarda,
a les 7 del vespre. I llavors, bueno, a partir d'aquí, bueno, i a la nit, també, avui a la nit, a partir de les 12 hi ha una disco al pavelló municipal amb la col·laboració de Ràdio Falset. És una música alternatiu, dance, house, vull dir, una música així variada.
De discoteca mòbil, aquesta nit al pavelló?
Bueno, sí, és disco. La disco aquesta, amb dos DJs, em sembla que també hi ha dos DJs, i la, amb la col·laboració de la ràdio, que també...
Es feia sempre el Fira Nit Club per Fira de Sant Andreu,
sí.
Després de 4 o 5 anys, 4 o 5 edicions, i en guany no es fa per què.
I em va estranyar molt, vull dir, no he tingut notícies d'ells, vull dir, no ho han demanat, cada any ho demanaven ells per escrit, feien la sol·licitud. Clar, llavors, com que és una cosa particular, que vull dir que és... En la fira també anava molt bé les coses com siguin, i a mi m'agradava que ho fessin, no? I a l'Ajuntament, no cal dir-ho. Però aquest any, no sé si és que no els hi ha vingut bé, no ho han pogut fer o el que sigui, llavors ha sigut des de l'Ajuntament, amb el regidor Òscar Garreta, que també està al tema, que han dit, doncs, bueno, anem a muntar algun antros per no deixar la nit sense res, pel jovent i tal, i han fet això. L'entrada és de 2 euros, vull dir que és baratet, està bé, i bueno, suposo que doncs, a partir de les 12, i doncs, com a tope, doncs, per les 6 o així.
Déu-n'hi-do. I per demà, diumenge?
I llavors, diumenge, bueno, hi ha el dematí, a les 9, i a l'esmorzar de l'oli, a la cortera, que també venim fent-ho cada any, no? Hi haurà arengada, hi haurà llangonissa, fesols, i amb l'oli nou i el vi, un esmorzar per tothom que vingui, esteu invitats. I a partir de les 10 hi ha la mostra d'arts i oficis, que són aquestes demostracions d'artesans, que et deia. Fan demostracions per la canalla o no canalla, vull dir, hi ha gent que fa vidre, fan espelmes, fan cistells, el boter, vull dir, hi ha de tot una mica, no? Ells van fent la seva feina i llavors la canalla o la gent que està interessada doncs els fan uns petits tallers sobre el tema. I la fira que continua anant tot el diumenge fins al vespre.
Una fira que enguany on s'ubica?
Enguany s'ubica com fem sempre, fins l'any passat que vam voler tancar el pont per provar-ho, però vam veure que no valia la pena perquè quedava en espais molt buits i queda el pont de la Falbar, a dintre l'Euterpe hi ha les atraccions, fora el pont de la Falbar hi ha les paradetes, tot el que és el carrer de baix i quartera. I els carrers que toquen tot això, doncs, anant muntant.
Tant com deies, en altres edicions se tancava la carretera...
Només un any, ho vaig provar l'any passat. Ho vam provar l'any passat perquè havia la intenció de que vingués molta gent i a l'hora de la veritat van haver moltes parades que es van apuntar, inclús van pagar el que tocava i no van vindre. I va quedar el pont molt desangelat, hi havia trossos de 10 i 15 metres sense ningú. I van dir, bueno, val més que estiguem una mica més apretats, fa més fira, trobo, no? Que no que quedin trossos que no es veu ningú.
Quina expectació teniu de visitants a la fira, més o menys? Heu fet un càlcul dels altres anys? Quanta gent ve a Falset, aproximadament, creieu, per la fira de Sant Andreu?
Hombre, amb el temps que som, és una fira que tampoc no és
cau
que...
Cau amb el temps, potser, no?
Clar, no és que vingui molta gent, també. Ara han dit que enguany tindríem sort. La climatologia diu que està al nostre costat, diu que farà bon temps aquest cap de setmana, a veure, això esperem. Llavors, doncs, la gent més que res, la gent de les comarques properes, i no és que sigui una fira allò que vingui també molta, molta gent. Però, bueno, s'anima força.
Abans comentava, a mico trencat, això de la fira de Sant Andreu de Falset. No es té història de per què una fira a Falset de Sant Andreu, que té a veure Andreu amb el nostre municipi, amb Falset, i té data l'edició que té enguany de la fira de Sant Andreu. L'Ajuntament no té cap mena de data sobre
això? No, cada any.
Això, no? És la mateixa pregunta cada any i sempre hi ha la mateixa resposta. No?
I sempre ens trobem igual. I és allò que tinc ganes inclús de mirar-ho i a veure si podem trobar alguna data d'inici, d'anys, i això, és que no sortim mai, sempre Fira de Sant Andreu, però no hem dit mai, des de la primera fins a la que fos, no sortim mai cap número.
I per què els falsetans fer una Fira de Sant Andreu, amb el Sant Andreu?
No, perquè tampoc ni és patró, que jo sàpigui, ni és... El que passa és que jo suposo que era una fira que tocava fer-la llavors, pel que fos, jo què sé, acabaven la collita, acabaven el treball, els pagesos, i llavors era el temps aquest que dius, va, anem a comprar els abrics, anem a comprar les mantes, i tocava llavors és que havia Sant Andreu, doncs hi havia, va, la Fira de Sant... A veure, ara ho dic jo com una cosa que especulo jo, no? No sé si és la realitat. Però bueno, suposo que un dia, un any, podré vindre i explicar-ho realment tal com va ser.
Un rumor també, i la pregunta que fem cada any també a la teva presència aquí a l'informatiu, és el rumor que corrien els anys passats de canviar la Fira de Sant Andreu doncs, a l'estiu, que per climatològicament estaria més bé, però la Fira de Sant Andreu seria com un Nadal al juliol.
Ah, evidentment, jo, veurem, no
trobo... Des de l'Ajuntament no hi ha cap mena d'iniciativa per tot això.
No. Sempre ha sigut la Fira de Sant Andreu, el que dèiem. Per què potser no el sabré explicar jo, alguna persona igual m'ho explicaria, però sempre ha sigut per Sant Andreu, sempre ha sigut al novembre, vull dir, no té per què canviar, és, vull dir, no hi ha cap intenció ni s'ha plantejat mai. Així com la Fira del Vi, que vam iniciar-la des de fa 12 anys, vam dir, doncs, bueno, ja vam agafar una data, doncs, bona, no?, tant pel clima com per la temporada, doncs ja la vam començar al maig, però clar, aquesta ja hi era, ja, ja existia.
Deixant la Fira de Sant Andreu, que heu falsat aquest cap de setmana, hi ha una altra reunió important pels falsetans el proper dijous 30 de novembre a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset, no? Una reunió de poble.
Sí, això ho volia explicar i volia fer una mica de propaganda perquè la gent s'entrés. El dia 30, que és dijous a les 8, fem una reunió de poble. L'alcalde, els regidors, i està tot el poble invitat, esperem que vinguin, perquè bueno, és una manera doncs, de que la gent pot preguntar, pot informar, si té alguna dubte, si vol alguna aclaració d'algo, doncs allí estarem per el que convingui.
Una reunió que es basa en algun tema específic?
No, és tot en general. Vull dir, s'explica doncs, el funcionament de l'Ajuntament, com està, què és el que s'està fent. La gent, doncs, si veu, doncs, pot preguntar el que sigui, se li contestarà. Més que res, doncs, apropar no, la casa al poble, no?
Especifiquem l'hora, aquest dijous?
Sí, el dijous a les 8 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Reunió de poble, reunió,
reunió de
Falset.
De poble.
Bueno. Doncs molt bé. Sílvia Llop, regidora de festes de l'Ajuntament de Falset i promoció del municipi. Gràcies una vegada més, un any més per ser aquí l'informatiu, quan és la Fira de Sant Andreu, i molta sort. I ara preparar la cavalcada de Reis, no?
Sí, de seguida, després. Gràcies no? a vosaltres.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Canviem de notícia. El diputat del Partit Popular de Catalunya per Tarragona, Rafael Luna, ha demanat saber quines han estat les causes de la presència de pesticides al riu Montsant i quins són els municipis que s'abasteixen d'aquest riu pel subministrament d'aigua de consum de boca. Luna ha presentat una bateria de preguntes al govern arran de la detecció dels nivells de pesticides a la Palma d'Ebre. En aquest sentit, el diputat popular ha adreçat una bateria de preguntes per tal que el govern de la Generalitat aclareixi quines han estat les causes de contaminació del riu i quin abast ha tingut, així també com esbrinar la presència de pesticides que han representat algun risc per a la salut. Luna també s'ha interessat per les accions que té previst dur a terme el govern per solucionar la situació i evitar també que es torni a reproduir. En parlem, doncs, d'aquesta bateria de preguntes del diputat del Partit Popular de Catalunya al Parlament català, Rafael Luna. Rafael Luna, bon dia.
Bon dia.
Tal com demanen titulars, el Partit Popular de Catalunya ha demanat explicacions al govern de la Generalitat sobre la presència de pesticides al riu Montsant, no és així?
Sí, sí, en vista dels successos que han passat i l'alarma que s'ha creat, el que és que des del Partit Popular hem fet una bateria de preguntes referent a quines són les causes i realment quines repercussions pot portar i quines vies de solució hi ha.
En principi, què és el que demana concretament més al Partit Popular sobre aquesta presència de pesticides?
Entens la pregunta?
Sí, en principi et deia concretament que quines responsabilitats demana el govern al Partit Popular sobre aquesta presència de pesticides
bueno,
al riu Montsant?
No, nosaltres el primer que hem de fer és el que hem fet, que és una bateria de preguntes, i aquesta bateria de preguntes és de més, tenen un plaç d'un mes per contestar-les al govern, no? I una vegada les contesta el govern, d'acord amb la contestació que ens faci, fa iniciatives parlamentàries que siguin convenients, que poden anar des d'una iniciativa de proposta de resolució a la comissió corresponent, inclús a demanar responsabilitats als responsables no, d'aquests fets. Però l'important és que el govern doni una explicació de què és el que ha passat, quines són les mesures que té previstes i, per almenys, pues, que doni un aclariment dels fets.
I tot això quan es debatrà al Parlament?
No, primer, això no es debata. Això són preguntes que han entrat al Parlament per escrit. Aquestes preguntes per escrit al govern un mes per contestar-les i una vegada contestades i no donen la satisfacció que nosaltres volem, aleshores podríem fer les iniciatives parlamentàries corresponents bé en comissió i inclús una interpel·lació al ple del Parlament.
Aprofitant que tenim el Rafa Luna a l'altre cap del fil telefònic i ahir divendres es va constituir ja com a nou president de la Generalitat de Catalunya, el José Montilla, quina opinió té el Partit Popular d'aquest nou govern de la Generalitat que fa tot just unes hores ha començat a caminar?
Bueno, jo penso que és un govern que és una continuïtat del tripartit. Les exposicions que se nos han fet són les mateixes i l'única cosa que cal és de que realment pues, nos fiquéssim a treballar pels problemes reals de Catalunya. No? El propi Montilla reconeixia de que han estat 2 anys i mig perduts en un debat de l'Estatut i que possiblement no s'han fet els deures que es tenien que fer. Nosaltres creiem que dels errors se poden aprendre i que el govern tripartit, el govern socialista, serà capaç realment que sigui capaç realment de portar a terme les polítiques que els ciutadans necessiten, en temes d'infraestructures, en temes de sanitat, en temes d'ensenyament, vamos, el que realment els ciutadans demanen i volen que se les solucioni.
decepcionat doncs, en aquest nou govern tripartit de la Generalitat de Catalunya, doncs, el Partit Popular.
Com?
Li he decepcionat doncs, en aquesta reedició del tripartit, el Partit Popular.
No, nosaltres tornem a dir que realment hi ha hagut una reedició del pacte i que realment doncs, bueno, hi ha una oposició que ha quedat clara, que és l'oposició del Partit Popular, i hi ha una oposició que realment, amb l'aspecte d'intervenció que ha tingut el Parlament de Catalunya, és una oposició de lamentos, no? Perquè el senyor Mas l'únic que ha fet és lamentar-se dient que ha guanyat unes eleccions i que no és president de la Generalitat. I jo veig que Convergència i Unió, que ha estat el resultat dels seus propis fracassos, vull dir, han fet una campanya que no s'ajusta realment a l'electorat de Convergència i Unió, ja pel vídeo, ja sigui pel notari, i que el que Convergència i Unió té que reaccionar, no? I mentrestant, doncs, bueno, hi ha una oposició, que és la que ha presentat el Josep Piqué, que és una oposició de sentit comú, i avui els que han pogut veure el debat o escoltar el debat s'han pogut donar compte realment del que nosaltres hem estat parlant de polítiques i no s'han deixat al marge doncs, debats identitaris que no van a cap lloc.
Rafael Luna, diputat del Partit Popular de Catalunya al Parlament de Catalunya. Gràcies per acceptar la trucada de la ràdio, de Ràdio Falset, i molta sort.
Moltes gràcies a Ràdio Falset i endavant al Priorat.
Gràcies, adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Ens anem ara cap a Cornudella de Montsant, ja que l'Ajuntament de Cornudella de Montsant ha anunciat el descobriment recent de 12 abrics o cavitats amb pintures rupestres al municipi i ha sol·licitat també a la Generalitat de Catalunya que actuï el més ràpidament possible per tal d'avaluar i protegir els enclavaments. En aquesta zona només es coneixia l'existència del jaciment de Galigant a la vall del riu Siurana. Les troballes, cal dir, d'aquest any han estat, a més, de les conegudes. A les muntanyes de Prades hi havia 22 abrics inventaris que, amb els de les ermites d'Ulldecona al Montsià i els moros del Cògol a les Garrigues, formen part del conjunt d'art prehistòric mediterrani declarat el 1998 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A Catalunya hi ha un total de 80 enclavaments. Amb els 12 nous abrics, Cornudella es converteix en lloc privilegiat d'aquest art pictòric que arriba a tenir ja 9.000 anys d'antiguitat. L'alcalde de Cornudella de Montsant, Josep Maria Castan, va instar ahir a la Conselleria de Cultura a prendre iniciatives. No es pot ser que els hagin comunicat fa setmanes l'existència de les pintures i que encara ningú hagi mogut un dit. Ens n'anem cap a la cartoixa d'Escaladell, ja que la Direcció General de Patrimoni Cultural finançarà un pla de millora de la cartoixa d'Escaladell, en especial per la redacció del futur del pla director que ha de regir l'espai. L'actual projecte millorarà l'aspecte visual de l'indret i l'accessibilitat. D'altra banda, també s'iniciaran les excavacions arqueològiques per tal de conèixer millor l'espai i refermar les actuacions de consolidació. El projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la cartoixa d'Escaladell ha estat elaborat pels arquitectes Jordi Berguedà i Jordi Cerdà. Ha comptat també amb l'assessorament de l'arqueòleg Jaume Masó, de l'historiador Ezequiel Gorg i de la biòloga Anna Zau Ubero i de les restauradores Mercè Brunet i Anna Maria Mirallès. Els arquitectes expliquen que el seu projecte de la darrera intervenció feta a la cartoixa, redactada per la Direcció General de Patrimoni Cultural, ha acabat d'actuar amb l'interior de la nau principal de l'església i en la restauració parcial de les dues cúpules laterals del claustre menor. Aquesta actuació ha significat l'apuntalament definitiu del tram major de la nau de l'Església, donant-li així una seguretat necessària per tal de poder emprendre la neteja de la superfície superior de la volta que encara es troba enrunada i arbrada. Parlem d'un vi, d'aquí de la denominació d'origen Montsant, que ha estat elegit entre ni més ni menys els 100 millors vins del món. El vi en qüestió s'anomena l'Aurona 2003. I per primer cop en la història, l'Aurona 2003, un vi de la denominació d'origen Montsant, ha entrat en el top dels 100 millors vins del món, elaborat pel guru del sector Robert Parker i publicat a la prestigiosa revista Wine Spectator. La llista dels 100 millors vins del món inclou vins d'arreu i únicament 3 són elaborats a l'estat. Es tracta de Pago de Capellades de la Ribera del Duero, un criança del 2003, i que ocupa la posició número 55, seguit per un Rioja del Bodegas de l'Elam, edició limitada 2003, i que ocupa la posició número 56. El Laurona 2003 de la Teo Montsant és el lloc número 89 dels millors 100 vins del món. La notícia va córrer ahir com pólvora a la nostra comarca, al Priorat, on hi havia molta gent, o molta també alegria, compartida amb el personal del celler Laurona, que és propietat de Christopher Cannon, també president de la distribuïdora Europrin Bordeus, i René Barbier, enòleg i propietari d'altres iniciatives vitícoles al Priorat. L'iniciativa d'aquest petit celler situat a Falset es va iniciar l'any 1999. Després dels grans èxits del vins al Priorat, foren diversos els empresaris que també van creure amb les moltes possibilitats que oferien els raïms de la DO Montsant. Així doncs, el celler L'Orona elaboren dos vins, el L'Orona, que ha estat distingit ara i del qual se comercialitzen unes 50.000 ampolles per temporada a un preu de 16 euros. Mentre que també hi ha els 6 vinyes d'una categoria superior, del qual se comercialitzen 100.000 ampolles, segons apuntaven fons del celler guardonat. Marxem cap al Molar, ja que el Centre Quim Soler del Molar pretén recollir un fons bibliogràfic i una base de dades documental i bibliogràfica d'obres relacionades amb el món del vi, no tant des del vessant tècnic i enològic, sinó des d'un punt de vista literari. El col·lectiu Perche hi promou activitats que vinculen el vi i la literatura, com ara el recital d'Enric Casasses, que es va oferir el passat dissabte, un recital de poesia relacionada amb el vi. D'altra banda, cal dir que el Centre Quim Soler també vol esdevenir un espai impulsor d'activitats que relacionen el vi i la literatura. Entre aquests, doncs, s'inclouen presentacions de llibres i vins. Parlem, abans d'anar a l'àmbit dels esports, d'una sortida. Una sortida de senderisme al Montsant, ja que aquest diumenge se celebrarà una sola jornada de senderisme per tal de descobrir i conèixer els indrets de l'interior de la Serra del Montsant. La sortida cal dir arrencarà a partir de 9:45 del matí i s'acabarà cap a 5:45 de la tarda. El recorregut té un desnivell de 434 metres. Cal dir que la data límit de les inscripcions és aquest dissabte a les 7 de la tarda i es poden inscriure a l'adreça electrònica inscripcions@catsud.com. Fem un incís abans de els esports. Us recordem el concurs pel disseny de logotip dels 20 anys de Ràdio Falset. Uns treballs que es poden presentar en format de paper o digital als estudis de Ràdio Falset a la plaça de la Quartera número 6A de Falset fins al proper 3 de desembre. Cal dir que els treballs s'hauran de presentar en un sobre tancat i amb un lema a l'interior, on hi haurà de figurar, a més del treball, un altre sobre el lema dins del qual hi figuraran les dates de l'autor o autora, un telèfon de contacte i un correu electrònic. El guanyador o guanyadora del premi i la seva presentació del nou logotip es donaran a conèixer al proper 16 de desembre. El logotip guanyador, cal dir que quedarà en propietat de Ràdio Falset, podran fer-ne l'ús i difusió quan se'n cregui convenient. Per tant, doncs, encara hi ha temps per presentar aquest concurs pel disseny del logotip dels 20 anys d'aquesta casa, de Ràdio Falset, això sí, però fins al proper 3 de desembre. Fet aquest incís, anem cap als esports, als esports i al temps que em manquen per acabar aquest informatiu. Anem primer pels esports, per la victòria del Falset Esportiu dels juvenils per 5-0 el passat dissabte front al Baix Camp. Doncs va ser la tercera victòria de la temporada. El passat dissabte a les 5 de la tarda el Domènec Aragonès guanyaven 5-0 ni més ni menys contra l'equip del Baix Camp. I d'aquesta manera els juvenils del Falset Esportiu s'encaraven al 9è lloc de la classificació amb 9 punts. Diem 9 lloc de la classificació amb un grup de 18 equips. I aquesta tarda hi torna la competició. Aquesta tarda és a les 17 hores al Tarragonès, al terreny de la Floresta, un dels cuers de la categoria on la Floresta i el Falset Esportiu aquesta tarda, al Tarragonès, viuran aquest interessant partit de juvenils. Si parlem dels equips sènior que ens queden a la nostra comarca, podem dir que queden perquè tan sols ens queden dos equips, el Guiamets i el Porrera Unió Esportiva. Els Guiamets va tindre que ajornar el passat cap de setmana al seu encontre al Baix Camp, al terreny del Vandellòs, i continua encaramat, malauradament, podríem dir, al darrer lloc, als penúltims jocs de la classificació, el 16è classificat amb 6 punts. Els Guiamets torna a jugar, això sí, torna a jugar aquest cap de setmana, rebent el Castellvell a partir de les 15:30 hores, a partir de les 3:30, de demà diumenge, rebent un dels cuers, s'anomena Castellvell, i en principi els 3 punts tenen que quedar a casa, al sac i ben lligats. Per la seva part, el Porrera Unió Esportiva perdia front al líder el passat cap de setmana, al Baix Camp, front al terreny del Despertaferro, l'actual líder de la competició. La derrota dels porrerans no fa defallir els seus intents de poder pujar llocs a la classificació, que intentaran fer-ho aquest diumenge a partir de les 3 de la tarda de les 15 hores, rebent el seu camp d'esports municipal a l'equip del Cove. Per cert, l'Alcove, un segon classificat que visita el Priorat, visita Porrera aquest cap de setmana. Una prova de foc pel Porrera Unió Esportiva, de que cas guanyés aquest encontre de demà diumenge, poder seguir els primers llocs d'aquesta classificació. Si tenim un repàs al Pradell Futbol Sala, podem dir que tot això encara està de vacances, perquè tal com dèiem, el passat cap de setmana es juga la Copa d'Europa de Futbol Sala i el Pradell Futbol Sala doncs té 15 dies per descansar, ja que va ser, recordem, un equip que va pujar de categoria la temporada passada, i això de jugar la Copa d'Europa fins aleshores li ve bastant, bastant ample. Això sí, la competició retornarà el proper 9 de desembre. El darrer partit del Pradell Futbol Sala podem dir que va guanyar per 1-2 front a l'Alcon Futsal, i l'equip pradellenc continua al desè lloc de la classificació amb 9 punts. Per aquells amants de les estadístiques, el Pradell Futbol Sala dèiem que és el desè classificat d'un grup de 14 equips. Fet aquest incís dels esports, parlem del temps, en aquest cas del temps meteorològic, o del que és el mateix, d'un estiu enclavat amb un mes anomenat novembre. Ens ho parla, com sempre, l'Enric Macepa.
Acabem una setmana que el més significatiu és que hem estat sota la influència d'una gran borrasca atlàntica que aquí a les nostres comarques tan sols s'ha traduït en vents de moderats i algun moment fort i alguns petits plogims de poca transcendència, junt amb unes temperatures molt agradables, molt superiors a les normals, i la qual cosa doncs, ha fet que vinguin gaudint ja d'uns dies d'autèntica primavera i, com dèiem, temperatures que no són, doncs, no són habituals en aquesta època de l'any. La situació per aquest cap de setmana es presenta lleugerament inestable avui dissabte, encara possibilitat que caiguin quatre gotes o algun petit ruixat, però sense massa transcendència. Per demà diumenge la tendència és una milloria general, ja l'estat del cel millorarà, i donarem pas altre cop a una situació pràcticament sense transcendència, d'estabilitat gairebé completa, però inclús doncs, ens continuaran arribant aquests vents de ponent i de nord-oest bastant templats que farà que les temperatures se continuïn mantenint superiors a les normals. I en quant a efemèrides, hem destacar que durant aquests dies, però de l'any 1988, Catalunya i les nostres comarques ve afectada per una invasió d'aire siberià que va provocar que les temperatures baixessin d'una forma bastant desaforada, assolint-se aquí l'observatori local als 11 graus sota zero.
I fins aquí doncs aquesta edició informativa. Per cert, l'últim informatiu d'un mes que ja se'ns va de les mans. S'anomena novembre. Nosaltres tornarem el proper mes de desembre, el proper dissabte. Serà doncs fins aleshores. Adéu-siau, bon dia i molta sort.